Cope Catalunya.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Ho hem sabut oficialment ara fa una estona. El papa Francesc ha nomenat avui Juan José Omella nou arcabisbe de Barcelona, en substitució del cardenal Lluís Martínez Sistac. Així ho ha comunicat aquest mateix migdia a l'Anunciatura Apostòlica de la Santa Seu a Espanya. Monsenyor Omella, fins ara bisbe de la diòcesi de Calahorra i la Calzada Logroño, està considerat un home amable i proper, gran conversador i dominador de l'art en les homilies incisives. A més, té un perfil similar al del papa Francesc. De fet, a principis d'aquest any ja va mantenir un parell de trobades personals i de llarga durada amb el Sant Pare fora de l'agenda oficial que publica la Santa Seu. En aquest sentit, es pot considerar que en el nomenament hi ha hagut una clara intervenció directa del pontífex, encara que això és una cosa habitual en seus tan importants com la de Barcelona. Juan José Omella, que parla català perquè va néixer a la franja aragonesa del sud, va venir al món el 21 d'abril de 1946 a la localitat de Queretes, a la província de Terol. Va estudiar al seminari de Saragossa i en centres de formació dels pares blancs a Lovaina i Jerusalem. El 20 de setembre de 1970 va rebre l'ordenació sacerdotal i en el seu ministeri va treballar com a coadjutor i com a rector. Entre els anys 1990 i 96 va ser vicari episcopal a la diòcesi de Saragossa, amb Elías Yanes com a arcabisbe. També va ser missioner al Zaire, l'actual República Democràtica del Congo, durant un any. El 1996, ara fa 19 anys, va ser nomenat bisbe auxiliar de Saragossa i 3 anys després, el 99, va passar a ser bisbe de la diòcesi de Barbastre-Montsó. Entre el 2002 i el 2008, Juan José Omella va ser president de la Comissió Episcopal de Pastoral Social a la Conferència Episcopal Espanyola, un càrrec per al qual va ser elegit novament per l'Episcopat l'any passat. A més, és el conciliari nacional de Mans Unides. El mateix 2014 va ser designat pel papa Francesc membre de la Congregació per als Bisbes, que té un paper important en el nomenament de bisbes en l'Església Catòlica. Des d'aquest programa saludem amb gran afecte el nou arcabisbe de Barcelona ja preconitzat, alhora que agraïm de tot cor al cardenal Lluís Martínez Sistac el seu servei pastoral, social i espiritual d'aquests 11 anys i mig. Tindrem temps els propers dies de recollir valoracions i impressions. Avui, donada la immediatesa de la notícia, aquest important fet no serà present a la nostra taula de testimonis. La setmana vinent dedicarem bona part del programa a comentar-la naturalment, alhora que us animem a participar d'aquest moment amb la pregària i amb el fet de mantenir-se a disposició del nou pastor, Juan José Omella, que d'aquí a poques setmanes ja farà l'entrada a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Avui a la taula de testimonis presentarem una jornada que es farà dijous de la setmana vinent a Barcelona sobre la nació, el dret dels pobles i la doctrina social de l'Església. Ens acompanyarà Antoni Comas, president de la Federació de Cristians de Catalunya. També conversarem amb Jaume Galobart, delegat d'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa, que ens presentarà les jornades Transmet, previstes per a demà a Sant Cugat del Vallès i diumenge a Terrassa mateix. I també coneixerem el que és la cadena de pregària per les vocacions amb el representant d'aquest àmbit, delegat de pastoral vocacional a l'Arcabisbat de Barcelona, David Álvarez. Això és el que us proposem que compartiu amb nosaltres, juntament amb altres detalls, fins a les dues, amb el Jorge Martínez a les vies de sol, a Montse Roset a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis, ens acompanyen David Álvarez, que és delegat diocesà de pastoral vocacional de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també vicari de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, mossèn David Álvarez. Bon dia.
Bon dia, Ignasi.
O bona tarda, millor dit. Què tal? Com estem?
Bé, molt bé.
També tenim amb nosaltres Jaume Galobart, que també és delegat, en aquest cas, nou delegat diocesà de pastoral seglar del Bisbat de Terrassa i, entre altres, responsabilitat i altres tasques. Senyor Jaume Galobart, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Bona tarda. Bé, bé, prou bé.
Doncs ara parlarem de les jornades Transmet, que ja estan a punt, no?, de començar demà dissabte.
Sí, sí. Demà Demà passat, sí.
Demà dissabte dia 7.
Exactament.
I completem les presentacions saludant Antoni Comas, exconseller de Benestar Social i actualment president de la Federació de Cristians de Catalunya, una entitat que organitza, a través de les seves subfederacions i de les seves realitats, una interessant jornada a partir del discurs de Joan Pau II a les Nacions Unides, ara fa tot just 20 anys, i també d'altres documents de la doctrina social de l'Església sobre el terme nació i els drets dels pobles. Senyor Antoni Comas, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Bé, doncs comencem presentant, si els sembla, la cadena de pregària per les vocacions. Potser alguns oients que no hagin sentit a parlar d'aquesta iniciativa poden estar pensant què és això d'una cadena de pregària. No és una cadena humana com les que fem al carrer ni altres tipus de coses.
No, la gràcia és una cadena d'oracions en les quals doncs, cada bisbat de, amb seu a Catalunya doncs, ens hi afegim. I completem doncs, durant tot el mes de novembre aquesta acció, aquesta oració per les vocacions. Ja és la 11a cadena de pregària per les vocacions que es fa i enguany doncs, el tema torna a ser de nou el tema sobre la família font de vocacions. Com a eina també de pregària doncs, hem posat també aquest rosari vocacional. També en el si de les famílies que es pugui pregar per les vocacions doncs és un fet important també per desvetllar també l'interès també de les famílies per la tasca educativa també que tenen envers els seus fills en la fe i també per, doncs, per això, per encoratjar també que sorgeixin vocacions de les famílies.
Cadena de pregària vol dir que qualsevol iniciativa de pregària que es comuniqui al bisbat corresponent d'alguna manera entra en aquesta xarxa. Això és una mica segons no, les possibilitats que hi ha en les comunitats cristianes, en les famílies, en les parròquies.
Exactament. La gràcia és que cada comunitat, cada grup parroquial, cada família, doncs, cada moviment, doncs pugui presentar doncs, aquesta cadena de pregària per les vocacions, doncs fent la seva petita llavor en aquesta tasca per les vocacions. La importància de donar-nos de la necessitat de vocacions a la nostra església i el fet de pregar-hi també per cadascuna d'elles. I aleshores cada delegació de pastoral vocacional de cada bisbat doncs, té la seva pròpia comunicació amb el qual doncs, es pot comunicar per tal de donar a conèixer doncs, cada perspectiva, cada activitat doncs, que es faci en aquest sentit de les vocacions en l'oració.
Segurament el que és més bonic de tot això és que si tothom ho coneix, doncs tothom s'uneix també a aquestes pregàries, no? Per cert que són sobretot pregàries per les vocacions al sacerdoci. En aquest cas, ja sabem que totes les vocacions i els estats de vida són importants. Els sacerdots diocesans, tot i que també es pot pregar, no?, per les vocacions a la vida consagrada i altres.
Sí, de fet, com bé dius, Ignasi, és una cadena de pregària per les vocacions molt dedicada per les vocacions al sacerdoci, però també amb el material que hem passat enguany, doncs hi presentem també doncs, aquest rosari amb els 5 misteris de llum que va fer Sant Joan Pau II i que ens va encoratjar doncs, a pregar a l'Església. I cadascun d'aquests misteris és per pregar per les vocacions dins de l'Església, tant la vocació cristiana dels batejats, de tot batejat, com la vocació a la vida matrimonial, a formar una família, però també la vocació a la vida religiosa i a la vida sacerdotal, com no, també.
Bé, recordem que com que novembre té 30 dies i tenim 10 diòcesis amb seu a Catalunya, això va molt bé, no?, perquè aleshores tenen 3 dies cada diòcesi, els que acaben en 1, 2, 3, 4, 5, successivament fins al 0, fins a 10... és a dir, per exemple, Terrassa té els dies 10, 20 i 30, no? Barcelona em sembla que són els
8, el 18 8, i 28.
18.
Comença Tarragona sempre amb l'1, 11 i 21, uh-huh, amb la festa de Tots Sants, però sí, està molt ben repartit, justament som 10 diòcesis i cadascuna ens correspon 3 dies d'aquest mes de novembre per pregar per les vocacions i per encoratjar també les nostres comunitats, els nostres moviments, tots els nostres fidels també perquè preguin també per les vocacions. I això, qualsevol iniciativa doncs, és benvinguda, des d'una iniciativa doncs, de pregar en família a casa seva, com també les comunitats religioses que s'afegeixen moltes vegades doncs, amb una estona d'adoració, amb la seva pregària ja que acostumen a fer i que tenen molt present les pregàries per les vocacions, i també a les parròquies. Precisament el dia 8, aquest diumenge, a nosaltres ens correspon a Barcelona i, per tant, totes les eucaristies que es puguin doncs, celebrar en motiu de pregar per les vocacions doncs, són benvingudes també en aquesta tasca, sí.
Em sembla que el dia 28, que és divendres, potser també es fa alguna activitat, alguna vetlla o alguna trobada, o no específicament a nivell diocesà, potser, però tot és ben acollit, vaja.
Exactament, sí. Nosaltres tenim aquesta web, també, a la qual podeu entrar-hi, que és www.cadenadepregaria.cat, en la qual hi ha totes les diòcesis també que amb seu a Catalunya, doncs, que presentem aquesta iniciativa i oferim també material perquè es puguin afegir també en aquesta oració.
cadenadepregaria.cat. Les pregàries van donant fruits perquè precisament fa pocs dies a Terrassa s'ordenaven 6 nous preveres, a Barcelona també se'n van ordenar 2 amb 5 diaques, és a dir que hi ha fruits vocacionals que els veiem. Potser humanament necessitem veure'ls, no? Encara que no és tot això. Senyor Jaume Galobart, la jornada es transmet dedicades a la família, precisament, que la família també és llavor de vocacions, no només els sacerdocis,
sí, clar,
sinó efectivament,
tots. Sí, sí.
Bé, a partir del que ha estat el sínode i la voluntat del Papa Francesc de donar importància a la família, n'està parlant cada setmana, aquest dimecres mateix en parlava el Papa, no?, de la família, en les audiències setmanals i en altres fòrums públics, i ara doncs la jornada es transmet del Bisbat de Terrassa, missió de la família a la nova evangelització, tracten precisament aquesta qüestió. Primer de tot, ens pot recordar una mica el que són les jornades i amb quina voluntat s'organitzen? Ja és la quarta edició, recordem-ho.
Aquesta, sí, efectivament, és la quarta edició. Això va sorgir perquè al principi el Bisbat organitzava tres trobades, tres matinals durant el curs de formació per laics, laiques, religiosos, religioses, és a dir, per tothom qui volgués, i va semblar que en comptes de repartir-ho durant tot un curs era bo fer unes jornades intenses, no? I aleshores surt la idea de fer aquestes jornades de dissabte i diumenge, i en diem transmet perquè no es tracta només d'anar a aprendre coses o anar-nos a formar personalment, sinó que això ajudi els agents pastorals especialment i els cristians en general a saber transmetre la seva vida de fe i, per tant, entrar en aquesta dinàmica de nova evangelització que tant se'ns demana, no? I això és la jornada es transmet, neixen amb aquest esperit, sí.
Abans d'entrar en matèria, després ho tornem a recordar, però ja anunciem que a la web seglarterrassa.org o potser trucant al Bisbat de Terrassa es pot fer la
inscripció. Sí.
Hi ha temps encara o estem una miqueta justos ja?
Hi ha temps, fins i tot el moment de començar de la gent que arriba serà benvinguda, no? Aquells que volen fer dinar i sopar sí que aniria bé saber quan serem per qüestions d'organització, això és clar, no?
És lògic.
Però a part d'això poden arribar el dissabte al matí a 11:15 al casal Borja de Sant Cugat, i allà és on almenys el dissabte passarà, diguem-ne, totes les activitats que es faran, menys el vespre, que es va al monestir amb un concert de gospel.
Efectivament, un concert de gospel que ja s'està fent els últims anys a càrrec, en aquest cas, del Cor Júbilo de la parròquia de la Santíssima Trinitat de Sabadell, amb finalitats solidàries, aportació voluntària per Càritas Diocesana de Terrassa.
Sí, sí, així cada any ha sigut amb aquesta finalitat també el concert del vespre, no?
Bé, parlem de la conferència Marc, si li sembla, que aquest any va a càrrec del cardenal Lluís Martínez Sistac, recentment arribat de Roma.
Sí, justament és que ens va semblar que aquest any de la família, les anteriors eren, l'any passat per exemple, era dedicada a la catequesi i al catecomenat, l'anterior era Càritas i la primera era nova evangelització, és a dir, agafar aquesta perspectiva. I aquest any, any de la família, ens va semblar oportú que efectivament tractéssim de la família i fer-la coincidir justament amb el final del sínode de la família. I per això hem convidat el cardenal de Barcelona que ens vingués a explicar una mica la seva experiència i el que en directe ens pot aportar des de la seva presència al sínode, no? I aquesta és la conferència Marc del matí, que comença a 11:00 a.m. Després s'obre un col·loqui. I abans de dinar, amb un to, diguem-ne, més festiu, en Pau Terruell i la seva esposa Carmina i la seva filla, que són cantautors cristians i dinamitzadors de moltes escoles per la transmissió de la fe, ens venen a fer la seva experiència familiar pròpia, no?
Sí. Molt bé, i després hi haurà ja a la tarda taules rodones simultànies sobre la família, sobre la vida consagrada i la família, sobre la família i la missió. Què destacaria d'això? Molts participants, molta gent compromesa en diferents àmbits.
Sí, les taules rodones, la gent que vindrà s'apuntarà a la que vulgui, podrà anar a la que li interessi més. La primera és la família, la bona nova de la família, és una reflexió sobre la família en si, i hi haurà testimonis, diguem-ne, de matrimonis que viuen això amb joia i esperança i il·lusió, no?, que és del que es tracta. Modera aquesta taula rodona el pare Gaspar Borda, que és el delegat de la família del nostre bisbat. Aquest any també, i aquesta és la segona taula rodona, coincideix amb l'any de la vida religiosa, i per això ens va semblar no excloure de la família, sinó entendre-la com una dimensió més de la família o viure en família d'una altra manera. D'altra banda, també moltes famílies, pels seus nens i per la seva dedicació de les escoles religioses, tenen influència a la vida religiosa en l'educació dels infants de moltes famílies, no? Per això una taula rodona va destinada a això. Moderarà aquesta taula el bisbe auxiliar de Terrassa, Monsenyor Salvador Cristau. I la tercera, que és la família i la missió, és a dir, la família no ha de viure només tancada en ella mateixa, sinó que està cridada a obrir-se als altres i, per tant, en esperit de missió, que moderarà aquesta taula el bisbe Josep Àngel Sais, de Terrassa, efectivament. Hi haurà testimonis de famílies que estan en moviments i que com a família tenen aquesta tasca missionera, no? I això, doncs, és la tarda del dissabte.
Doncs tot això demà dissabte, a partir de les 11 del matí, tot el dia, al Casal Borja, al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès. Recordem que el mateix dissabte, demà a les 9 del vespre, concert de gospel al monestir de Sant Cugat, i diumenge al matí ve la part final d'aquesta jornada es transmet, que també podem comentar, testimonis de vida en família en diferents etapes de la vida. Vostè mateix, senyor Jaume Galobar, que moderarà, i després l'Eucaristia en ritu hispano-mossàrab a la catedral.
Sí. Bé, previ a l'Eucaristia, doncs, hi ha aquesta taula rodona a la sala, això ja és a Terrassa, no és a Sant Cugat, a la sala capitular de la catedral de Terrassa, i allà hi haurà testimonis directes de diferents moments que viu la família. La família no és una cosa estable, sinó que al pas dels anys, doncs, van succeint coses, no? Hi haurà una senyora que parlarà de la viudetat, ella és vídua. Hi haurà un matrimoni de la tercera edat, hi haurà un matrimoni jove que té fills de 6-7 anys, i al final hi haurà dos joves, un que procedeix d'una família creient i l'altre que procedeix d'una família no creient, però que ell ha descobert la fe, no? I llavors cada un, com la família l'ha ajudat o ha sigut inconvenient, i quin testimoni poden donar en aquest sentit. És bàsicament testimonis curts, perquè el temps tampoc és o molt que tindran, però que l'any passat va ser molt ric. I llavors passarem a l'Eucaristia mateix, amb aquest ritu hispano-mossàrab que l'antiga diòcesi d'Ègara, doncs, celebrava, i recuperem en aquest moment amb aquesta litúrgia especial.
És una litúrgia especial, la part fonamental és la mateixa, sí, i l'esperit, sí, sobretot, però sí, té algunes diferències, sí, pel que fa a la presència d'alguns moments, no?, de la, sí, pau, del Pare Nostre, de l'acte penitencial.
S'ha de fer un guió perquè hi ha respostes que no estem habituats a fer, i per tant, doncs, els que hi assistim, doncs, tenim un guió per poder respondre i poder participar-hi directament. Sí.
Doncs recordem, demà dissabte a Sant Cugat del Vallès, al Centre Borja, i diumenge a la Catedral de Terrassa, jornades Transmet, quarta edició, obertes a tothom. Si algú no s'ha apuntat i vol anar-hi a última hora, pot fer-ho i apuntar-se allà, o si no, entrar a seglarterrassa.org.
Sí, allà hi trobarà la informació i poder fer la inscripció com li vagi bé, sí.
Bé, doncs, a més de parlar amb Jaume Galobar, delegat d'apostolat seglar del bisbat de Terrassa, avui tenim entre nosaltres l'exconseller Antoni Comas, que és president de la Federació de Cristians de Catalunya. Un apunt molt breu sobre el que és la Federació de Cristians de Catalunya, senyor Comas. Segur que molts oients la coneixen i saben que ve dels joves cristians que als anys 30...
La Federació de Joves Cristians de Catalunya, que, exacte, va ser el moviment de joventut més important que hi ha hagut mai. Hi ha 340 màrtirs, joves de 17 anys, el que era més jove, i de 28 el que era més... A tots els hi va oferir l'apostasia per salvar la vida i no el va acceptar ni un, cosa que és un miracle.
Sí, sí.
En aquest moment, i d'una vida extraordinària. Jo ara m'he rellegit molt breument, m'he rellegit tots aquells documents perquè fem, gràcies a la Subfederació Nostra a Terrassa, doncs, que ha cuidat el concurs bíblic, que compleix 30 anys, que hi han passat 1.400.000 nois amb aquests 30 anys, cada any ara són uns 70.000, i ens anem al Vaticà a presentar-lo com el concurs bíblic més important d'Europa.
Això serà el maig, eh? Ja ho podem
això
anunciar.
Serà el maig, del 23 al 26 de maig.
Ho avancem i
perquè
tindrem...
Perquè això s'ha de salvar i s'ha de procurar, no per celebrar-lo per petulància, no és això. És perquè això s'ha de fer a altres llocs. Per incitar que això es faci en altres llocs, no? Bé, doncs, aleshores, aquesta qüestió és la que nosaltres intentem. Procedim d'aquí, varen passar tot es va prohibir aquesta entitat, la Federació de Joves Cristians de Catalunya, simplement per catalana, perquè la raó que va donar el Franco, el govern del Franco, i que va acceptar estimosament el ministre apostòlic que hi havia a Barcelona, Monsenyor Díaz Gómara, era perquè no era possible que fessin bons espanyols. Aquesta va ser la raó d'eliminar-la d'arrel. No?
Després va tornar,
evidentment. Doncs va ser l'OCPD que va patir molt i finalment ja amb el cardenal Jovany va dir torneu a crear la federació, però ja no hi van posar joves perquè havien passat 33 anys, no hi havia ningú de joves.
Dels joves dels anys 30, els qui queden són ja molt grans, no?
Per ser els de Terrassa són un model de joventut.
Efectivament, i són per molts joves que corren per allà.
Són gent de 90 senyors, anys, de 90 sí. Tants, de 90 molts tants, alguns d'ells.
Sí. Sí, sí, sí.
I són més joves que molts joves que van pel carrer. Molt bé.
La joventut d'esperit, mossèn David, ja que tenim aquí un capellà jove, segur que també ho veu així, no? No és una qüestió només d'edat, això.
No, i tant. És d'acord.
D'acord, exacte. Bé, parlem breument, perquè el temps és implacable, de sí. La jornada dels drets de les nacions, drets humans en el seu vessant comunitari, per sí. Anunciar-ho i als oients que vulguin i puguin i vagin al Palau Macaia, passeig de Sant Joan 108 de Barcelona, a les 7 de la tarda, aquest proper dijous, dia 12 de novembre, a partir de les 7, amb una benvinguda, la presentació de l'obra pòstuma de mossèn Antoni Maria Oriol Tataret sobre nació, antologia i comentari de textos al Magisteri Pontifici Contemporani sobre el fet nacional, també el discurs de Joan Pau II ara fa 20 anys a les Nacions Unides, la nació catalana des de la perspectiva de la doctrina social de l'Església i el respecte als drets de les nacions des de l'òptica europea i internacional. Són els temes que s'hi tractaran amb diferents experts. Què destacaria?
Sí. Jo destacaria el següent. Els drets de les nacions, el papa Sant Joan Pau II, encara em costa a mi una mica a vegades que surti, va començar el seu discurs a l'ONU dient, miri, al món s'han desencadenat tota una sèrie de desgràcies a partir de no reconèixer el dret de les nacions. I aleshores ell va passar revista a una sèrie de qüestions. I per tant, és absolutament indispensable que la ONU, que ha fet la Declaració Universal de Drets Humans, també faci els drets dels pobles. Però ell ja es va avançar a dir el que era el dret de les nacions. I això ja és doctrina social de l'Església. I per tant, a mi em sembla que ens va semblar, vamos, jo soc el president, però ens va semblar a tots, que era el moment, amb aquest 20 aniversari d'això, treure-ho, i sobretot que això relliga amb el moment que estem vivint a Catalunya. Tota legislació s'ha de contrastar amb uns aspectes ètics i morals. S'ha de complir les legislacions, però han de ser contrastades. I ja hem dit abans, doncs, per dir no de nova, també hi havia la Constitució espanyola de la PEPA, que deien de la PEPA, que sí. Encara hi havia estats, avui són estats americans que formaven part d'ella, i també tenien l'obligació de complir-la, però hi havia unes realitats ètiques que vamos, que qual no sé. Per tant, destacar aquests dos aspectes, perquè això és una doctrina que existeix i que és bo contrastar la situació en què estem.
Després ve la complexitat del moment que vivim, i aquí l'Església potser ha de ser conciliadora, perquè a l'Església hi ha gent que pensa moltes coses diferents, també.
Sí, però el que és important és que tots ens atencem al que l'Església diu en la seva doctrina. El que no pot ser és que trobis situacions, i que no cal entrar-hi ara, perquè no d'això, cadascú que s'examini això, en què aquesta doctrina no es compleix. Jo això amb la conferència episcopal, amb la la Conferència Episcopal Espanyola,
sí,
bueno, ho he dit pel dret i per l'inrevés, escolti, vostès tenen l'obligació de complir amb la doctrina social de l'Església. Bueno, i les coses són com són, no?
Bé,
doncs, esperem que això sigui així.
Recordem, dijous vinent, dia 12, a les 7 de la tarda, al Palau Macaia, passeig de Sant Joan 108 de Barcelona, jornada sobre els drets de les nacions. Qui vulguin i que sigui amb mirada neta per estar més informat, per fer-se la seva composició i la seva opinió, pot participar en aquesta jornada amb grans experts com el sacerdot Joan Costa, l'expresident del Parlament Joan Rigol, Josep Maria Genescà, president de la Fundació Doctor Albert Bonet i altres persones enteses. Senyor Antoni Comas, moltes gràcies. També gràcies a Jaume Galobard i a mossèn David Álvarez.
Gràcies.
Quedar-se amb algun comentari, doncs bona cadena de les vocacions, bona jornada es transmet també.
Si Déu vol, gràcies.
Fins una altra.
Fins una altra.
Adéu-siau. Avui, per acomiadar-nos, sentirem el tema musical Sacerdote para ti, de Francisco García, sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. La cançó és com un himne a la vocació sacerdotal.
Has querido hacer de mí sacerdote para ti, cuando sanas las heridas y mis manos son tus manos, ya no vivo yo, eres tú quien vive en mí y nos hablas y has querido que tu palabra esté en mi voz.
I acabem recordant la notícia amb què obríem avui el programa El Mirall. Juan José Omella ha estat nomenat pel Papa Francesc nou arquebisbe de Barcelona, fill de la franja aragonesa de la província de Terol, 69 anys, un home proper, compromès socialment i que segur que tindrà molta feina per fer, però també moltes potencialitats per donar als creients de l'arxidiòcesi de Barcelona. Des d'aquí saludem el nou bisbe preconitzat, Juan José Omella, i enviem una salutació naturalment al cardenal Lluís Martínez Sistac, des d'avui arquebisbe emèrit. Ens acomiadem, que tingueu bona setmana. El Mirall torna divendres vinent a 2:15 al 783 de l'Ona Mitja. Cope Catalunya. Adéu-siau.